Bon dia i benvinguts a l'Art d'Educar. Avui parlarem sobre el com plantejar el tema de la mort de persones estimades amb els infants i joves.
Núria Rivera i Susana Fernández, psicòlogues, parlant sobre la mort ens diuen: un dels grans tabús que encara pateix la nostra societat és, sens dubte, i per sobre del sexe, la mort. Parlar de la mort, o fins i tot pensar-hi, ens genera angoixa, ja que és un fet del que no ens podem sostraure. Educar els fills i filles en aquest aspecte és important. No allunyar-los de les nostres converses i disposar de paraules per parlar-ne. Hem de recordar que la mort forma part de la vida i si volem educar els fills per la vida també els hem d'educar per la mort. Vivim en una societat que valora molt la joventut, el benestar, la salut i les alegries, però que tendeix a amagar la tristesa, la malaltia i la mort, creant hospitals on morir i tanatoris on vetllar els morts. On més present està la mort és en els mitjans de comunicació, però sempre com a tema de ficció o molt llunyà. Hem de tenir clar, però, que estar educats per la mort no ens soluciona el problema ni ens estalvia el dolor d'una mort propera. Això sí, ens pot ajudar molt a afrontar-la, pair-la i superar la situació que provoca. Per educar en qualsevol tema, els pares i tampoc des de les escoles, no ens podem limitar a tenir informació i traspassar-la. Cal que reflexionem sobre quines experiències els estem possibilitant i quines actituds els estem mostrant.
Doncs avui parlarem d'aquest tema amb Àngels Miret, mestra psicopedagoga, especialista en dol i pèrdues. Fa acompanyament al dol individual, familiar i en centres educatius. És professora a la Universitat de Girona. També ha realitzat cursos de postgrau sobre dol i intervencions en crisis i emergències, entre altres, per la Universitat de Girona. Ha treballat en centres públics de diferents tipologies. Durant 8 anys ha col·laborat amb el Servei Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Des del 2008 assessora professors de centres educatius i famílies sobre el dol infantil i adolescent. És autora del llibre El centre educatiu de dol, guia per afrontar la mort, el dol i les pèrdues en els centres educatius. Ha participat en nombrosos col·loquis i seminaris sobre la gestió del dol en centres educatius i mitjans de comunicació. Bon dia, Àngels.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Ens podries dir, creus que parlar de la mort encara és un tabú?
Bé, en primer lloc, doncs, us volia agrair, no?, l'interès vostre per parlar d'aquest tema, no?, i gràcies també per convidar-me a fer-ho, no? A veure, us diria que sí, que la mort és encara un tema tabú, però que ho és també en determinats aspectes, perquè durant els darrers anys, per exemple, s'ha anat fent molt més present, sobretot en els mitjans, vosaltres és un exemple, no?, ara un programa de ràdio, programes de televisió, hi ha molta més literatura, més contes per infants sobre diferents pèrdues, pel·lícules, tant infantils com d'adults, on la mort també és el tema central. Vull dir que en aquest aspecte veiem que hem anat avançant bastant, gairebé a vegades molt, no?, perquè és un tema que és bastant recurrent ara, no? Però quan t'endinses en l'àmbit personal, les famílies, centres escolars, residències de gent gran, aleshores veus que hi ha molta feina a fer encara. I doncs que el tema encara és força tabú. No sé si coincidiu amb mi, si us sembla,
sí,
però de,
sí.
Moment que, no? De moment que es fa aquesta pregunta és que hi ha molta feina, és el que penso.
Sí, sí. Potser també depèn de en quins cercles, no? Perquè potser entre adults és menys tabú ja, no? O no ho sé.
No sé què dir-vos, eh? Jo que estic molt immersa en el tema des de fa 12 anys, veig que això, no? Normalment quan vas, sembla que a vegades expliques coses, no?, de com afrontar, doncs, la mort, de com afrontar el dol, i veus que és com si la primera vegada que s'escoltés allò, no? Com
de, yeah,
no?
Però, yeah. Sí, sí.
I tinc aquesta sensació, no? A vegades, quan fins i tot a l'estar amb la gent que em relaciono, que estem molt amb el tema, ens sembla que potser ja no és tan tabú, perquè estem molt amb aquest tema, però
clar,
quan fem sessions veiem que, doncs, que sí, que la gent ho agraeix molt també, d'altra banda, hi ha demanda, cada vegada hi ha més demanda, perquè la gent és més conscient que és un tema que hem de posar al dia.
Clar. Per aquest simple motiu, no?, de que dius que és aquest tema que hem de posar al dia, doncs és necessari parlar de la mort també amb els infants?
Clar, de moment que ens plantegem aquesta pregunta, si ara, per exemple, diguéssim, la pregunta és necessari parlar de l'alimentació amb els infants, oi que ja no ens surt, o de la salut, perquè ja no ens surt perquè no és un tema tabú. De moment que fem aquesta pregunta és que ja és un símptoma que no tenim la mort incorporada a la vida, no?
Clar.
Al dia a dia. Doncs clar, l'amor forma part de la vida, i les criatures ho saben a partir de certa edat, però es van adonant també que en els adults a vegades incomoda. No? Quan fan alguna pregunta, quan veuen, perceben que se'ls amaguen coses, i doncs hi ha famílies que s'hi troben, no? que en parlen amb normalitat, però és un petit percentatge que ja van dient, no, a casa en parlem, expliquem contes, i ho fan, no?, present. Hi ha altres que s'hi veuen abocades a parlar-ne quan pateixen una mort significativa, molt propera, i aleshores és inevitable, no?, que veuen que s'hi troben i ho han d'afrontar com siguis, quan famílies d'aquestes demanen ajuda també. De com ajudar els seus fills. El primer que passa pel cap als pares sempre és com puc ajudar, tant si ha mort pare, mare, o una pèrdua dels germans. Doncs pensen també molt, molt, més que amb el seu dol, en com ajudar els fills, no? I bé, però a vegades, quan el dolor és molt gran, també, us he de dir, quan és un suïcidi, un accident molt traumàtic, doncs que també a vegades el dol s'encapsula. Vull dir que a vegades hi ha tant dolor que els és molt difícil de parlar-ne i d'afrontar-ho, no? És com el tema, no parlen en família, no? Per això que parlar i afrontar-ho sempre funciona.
I a partir de quina edat o de quina circumstància creus que és oportú?
Mira, edat, jo ara també últimament, i ja fa uns anys, que recomano molt que se n'ha de parlar sempre, sempre, amb els infants. Quan es produeixen això, quan passa amb la família o amb mascotes també, que a vegades és un moment sí. d'entrada, quan se'ls mort una mascota, sigui un peix, sigui un gos, un gat, doncs també és un moment de parlar de la mort, no? I quan són molt petits ho entenen des de la no funcionalitat, no? Que aquell cos deixa de funcionar, deixa de tenir gana, son, no es desperta, no es tornarà a moure, i des d'aquí ho entenen, Però jo dic, des de quina edat? Jo dic des del moment zero, que als bebès els hi parlem tot el dia, oi? Els hi parlem de tot durant el dia. Anirem al parc, ara fem això, ara et banyarem. Doncs quan passa una pèrdua molt significativa per ells, també s'ha de dir que l'avi està mort i no tornarà. S'ha de dir aquestes paraules. Perquè ells miren fotos, en parlen, o demanen per la persona, sobretot si hi ha un vincle, no? Com pot ser això, els avis o altres membres de la família. Doncs és molt important anar-ho dient, Perquè si fem servir eufemismes com se n'ha anat o l'hem perdut, ells abans que els sisanyets ho interpreten com molt literal. I doncs es porta molta confusió, perquè algú que els estimava molt se n'ha anat, com pot ser? Clar. I si l'hem perdut, què fa la família que no el busca, no?
Clar.
I per això encara fins als 6-7 anys no tenen aquests subconceptes assolits, no? Que és que la mort és universal, que tothom, tots els éssers vius moren, i que és irreversible, que a nivell físic no es torna. I doncs per això cal ser molt, molt clars amb ells i no fer por de dir s'ha mort, l'avi no tornarà perquè s'ha mort. I això, cal, 2 anyets, 3, 4, si van sentint això, és molt diferent de sentir altres coses. No?
Ens cal per això la situació d'haver perdut un avi, un pare, un germà, una persona estimada per parlar de la mort amb els infants?
No, o sigui, dintre d'aquest tema parlaríem de pedagogia del dol quan realment ha passat alguna cosa i hem d'afrontar-ho, no? Com acompanyem el dol. Però tota la tasca més important que hauríem de fer és parlar-ne abans, que seria fer la pedagogia de la vida i de la mort. Seria, no? Ja anirà sortint, no?, amb la conversa, però doncs, parlar-ho a la família, parlar-ho als centres escolars, a través de contes, a través del que sigui, no? Quan es mira una pel·lícula, quan parlar-ho sense que hagi passat, no és necessari que hagi passat. El que passa que quan passa una mort, les criatures, evidentment, i les famílies s'hi veuen abocades a parlar-ne, a veure i a tractar-ho d'una manera o d'una altra. I tothom fa el que pot en aquells moments.
I ara que parlaves de l'escola, és important tenir el permís, diguem-ne, no?, de la família per poder-ho tractar?
Mira, mireu, aquest és un tema que surt normalment quan faig sessions amb el professorat, perquè a vegades el professorat se sent que no té aquest permís, no? Però per això se recomano, sempre que és un tema, per això que dèiem, com que és un tema com tabú, doncs sembla que calgui un permís especial, no? Però sempre recomano doncs, que les reunions de família, d'inici de curs, és un bon moment per fer pedagogia, per aquesta pedagogia que dèiem de la vida i de la mort. Explicar a les famílies una educació integral ha de contemplar també el tractament de les pèrdues i el dol. I això les famílies ho veuen més clar quan han passat per una experiència de pèrdua i l'han hagut de gestionar. Aleshores ho veuen molt clar. Quan no s'hi han trobat, és més difícil, perquè la tendència és protegir els fills de tot allò que els pugui causar dolor. I sí, responent a la vostra pregunta, doncs caldria doncs, si parlar-ne a l'escola, a les famílies, i tant si el tema surt a casa com a l'escola, a dues bandes, sempre. Tant si te'l porten el tema des de casa va arribar a l'escola, com si des de l'escola arriba a casa, que els pares no s'estranyin que un dia els diguin als fills quan arriben a casa, avui hem parlat de que s'ha mort el tiet de... que hem trobat un ocellet mort i que n'han parlat a l'escola. Però s'ha de fer aquesta pedagogia també amb les famílies.
I creus que a l'escola s'hauria de fer un plantejament diferent de casa? O serveix els mateixos arguments i, o algun
veure,
altre
clar,
tipus centres, d'activitats?
Sí. A veure, clar, els centres educatius es troben en totes les variables. Es troben en diferents cultures, creences, costums... I sí que hi ha uns aspectes comuns, no?, que ajuden a tothom. I l'objectiu seria anar amb aquesta mateixa línia d'acompanyament. A veure, seria dir la veritat als infants, sempre, no mentir-los mai, perquè una criatura tolera la veritat, per dura que sigui, però no tolera la mentida. Hi ha moltes criatures enfadades amb els pares per haver-los enganyat, no perquè hagués mort un familiar, sinó per haver-los enganyat. També fer-los participar de les pèrdues, sigui de la cultura que sigui, fer-los participar, i també de totes les edats, sempre amb el sentit comú que fem quan anem a una altra, no?, qualsevol cerimònia, no? I també doncs, acompanyar-los tenint en compte el seu desenvolupament, no?, tant a mig com a llarg termini, perquè les criatures no és el mateix acompanyar-les amb 2 anys, que amb 3, que amb 6, que amb 10. Doncs això, seria, la pregunta que em feia era això, no?, que si el plantejament ideal sí. seria doncs, anar tots a una. Per això dic tan important aprofitar aquelles reunions on hi ha totes les famílies allà reunides, que a més es pot debatre, es pot... I ara cada vegada més també les AMPAs demanen sessions. I a vegades el demana l'AMPA i tots els mestres diuen nosaltres també volem una sessió d'aquestes. O a l'inversa, saben que en el centre, el claustre ha demanat una sessió sobre com afrontar la mort o el dol amb criatures, i doncs ells l'han patit i van dir, nosaltres també volem, els pares, no? I aquestes a vegades es fan quan ha passat alguna cosa, i altres ho fan perquè, bueno, perquè hi ha aquesta sensibilitat de que aquest tema s'ha de tractar.
Jo m'he trobat, Àngels, a l'escola de que ens hem trobat en el cas, no?, de que d'alguna pèrdua d'algun familiar directe de l'alumne, i llavors al moment de voler-ho tractar amb aquesta por, no?, si es pot dir entre cometes, també els nens porten ja un plantejament, un treball d'aquella pèrdua, no?, de cada família doncs, bueno, ho paeix com pot, no? Sí. No sé, me refereixo a que si una estrella, que si una flor, saps que em refereixo? Llavors és aquest punt de voler respectar també.
Potser vols dir a nivell de costums o creences o tradicions.
Sí, 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 no? O de, no sé, no? Jo recordo un cas, no?, que deia, pues, altres a la nit mirem l'estrella que més brilla i ens no? Aquest tipus de, no sé, de rituals o de cosetes de família, no?, que des de l'escola és com... Ho vol respectar, no?, perquè, bueno, dius, no sé si ells creuen que he anat, no sé, al cel, no?, una estrella, o on faci falta aquest punt de respectar-ho i d'acompanyar en aquest sentit, no?, i això, no sé si és... Bueno, si és interessant
No, totalment. Clar, aquí entrem, podríem parlar de la mort física, no?, que se'ls ha d'explicar sempre què passa, si aquella persona està en un cementiri, en un taüt, i està enterrat allà, que es pot visitar, si està en una urna, si s'han llançat les cendres... Això seria quan a la mort física, que ells necessiten també saber això, on està la persona. Ja, en quant a creences, doncs sí, és recollir això que comentes, no?, és recollir el que porten de casa... I quan fas un debat a l'aula, jo us ho he preguntat, sou mestres? O...
Sí. Bueno, jo mestra jubilada i ella m'actiu.
Sí. Doncs ja us heu trobat també, no?
Sí,
trobat,
sí.
Doncs és molt bonic també quan a l'aula poses el tema, obres el tema a parlar-ne, tots comencen a dir tot. Llavors, quan es tracta des del respecte, és a dir, amb el tema de les creences, hem de posar-hi tot el respecte cap a totes les creences, cap a totes. I ells ho entenen, això, doncs. Sempre com a adults, jo sempre recomano que es digui sempre jo crec o jo penso. No dius això.
No veritats absolutes, no?
Esclar, no hi ha veritats absolutes, i ells també, que a vegades hi ha criatures que no, que és així. I ho defensen molt, però han de veure que en aquest terreny estem tots allà mateix. Que allò, aquella creença que a tu et serveix, és vàlida. Són creences molt boniques, doncs cadascú... És aquell respecte, dic que bé, no?, que pensis que és aquesta estrella, un altre pensa que és una energia, altre que està amb un déu determinat, bueno, que està al cel, però que vegin que estem en el terreny de les creences, perquè quan són més petits Sí, que no es confonguin, de dir que l'avi està al cel, o el pare, o la mare, doncs perquè quan anem amb un avió podríem, perquè per ells el cel és un lloc físic, no? L'infinit tampoc és un concepte que tinguin. I doncs, bueno, per això que s'ha de jugar amb això també, no? Amb aquest respecte, no? I funciona molt bé, les aules que tracten el tema funciona molt bé, estan molt contents els mestres, també es desangoixen de veure que no passa res, que els hi poden dir la seva opinió, que podeu dir, doncs, la vostra opinió, mireu, doncs jo penso això, o de dir, mira, jo tampoc ho sé, o a vegades quan era més jove pensava això, ara penso això i potser més endavant creurem una altra cosa, no? Però que tinguin clar que ens movem en aquest terreny de les creences, I el respecte a les famílies tampoc no ens ha de fer cap por quan hem d'afrontar doncs, dols de cultures molt diferents, perquè els hem de preguntar a les famílies com ho feu vosaltres, com us podem acompanyar, us agradaria que vinguéssim a veure-us, o vull dir, preguntant a la família se sent acompanyada i es fa una mica el que us sembla bé que fem això a l'aula, mira, hem fet uns dibuixos, hem fet unes flors, hem fet un qualsevol cosa que feu, un àlbum, un record, doncs les famílies de diferents cultures ho agraeixen moltíssim. Quan veuen que és una cosa que es fa des del cor i a totes les criatures també és una forma d'expressar que per aquell company que ha tingut una pèrdua, expressar-ho també els agrada moltíssim, de fer-li aquell dibuix o explicar-li, fer-los un text, un poema. No sé si t'ha respost,
Tu que fas de formadora de mestres i professors, també fas algun assessorament amb escoles?
Sí, des de fa dos anys. Sí, digueu. Sí?
No, que si ens podries posar exemple d'alguna escola que està treballant el tema.
A veure,
i com ho enfoquen?
No, és que faig assessoraments, però normalment n'he fet molts quan han passat morts molt traumàtiques. I també ara hi ha també de formació, també, perquè com us deia abans, no? Que la gent és molt més sensible amb el tema i hi ha aquesta demanda de formació. A vegades no ha passat una cosa concreta, però sí un cúmul, no? Que van dient, ostres, que ja ens hem trobat amb el pare d'un, l'avi d'un altre, i no sabem massa com gestionar-ho. I aleshores no és allò que siguin morts molt traumàtiques del moment, però demanen sessions de formació. Ara, que treballin així de forma sistemàtica aquest tema, no conec centres, Sí que es fa dintre de com de projectes, no? Que fan dintre de projectes concrets, com a vegades pels refugiats, temes sobre el tabú. Vaig trobar una escola que, tractant el tema dels tabús, doncs els havia sortit molt el tema de la mort, que fins i tot van quedar sorpresos pensant que sortirien, potser que no sortiria, però també els hi va sortir molt. I bé,
potser també inclús dintre d'una programació de contes semanals, no? Incloure alguns d'aquests que tracten pèrdues.
Seria ideal que el centre educatiu ho tingués en el projecte educatiu de centre. Que tots els mestres d'aquella escola sapiguessin que un ítem del projecte educatiu és que es fa pedagogia de la vida i de la mort. Aleshores, ja doncs, buscar una programació que a les àrees de tutoria, valors, o socials, mèdics, que n'és surt el tema, posar-se uns objectius per cada cicle i que allò es tractés cada curs escolar. Això seria ideal. Per això us deia també la importància de fer aquesta pedagogia amb les famílies, perquè els currículums escolars no inclou la paraula, ni tan sols la paraula mort, ni els currículums d'infantil, ni de primària, ni de secundària. I és clar, com que és un buit, és un gran buit, que hi ha l'ensenyament. És un gran buit i que hi ha aquesta necessitat d'emplenar-lo. Doncs que tenim, és un tema molt transversal, però que seria ideal això, no?, que posat dintre del projecte educatiu seria com aquell paraigües i que pogués amb uns objectius curriculars i que no quedessin aquests buits, no?, que es pogués anar tractant. Mira, a infantil expliquem aquest conte amb l'objectiu de parlar de la mort. A cicle inicial tenim aquesta altra, a primària, a secundària, doncs, no?, que el centre ja ho tingués. I hi ha centres que sí que ho tenen. Sobretot m'he trobat amb molts alumnes que han fet projectes de final de carrera, de psicopedagogia, de psicologia, i que han fet propostes pels centres. Hi ha centres que els han adoptat, però cal una feina, jo penso, molt més de fons, també. Molt més de fons, encara, perquè a vegades no tots els mestres es veuen empoderats per parlar d'aquest tema.
Sí.
perquè entrem també en el terreny personal, aquelles pors que és normal, si jo parlo d'això potser se'm desperta a mi una pèrdua.
Sí, i també penses en la reacció de l'alumne, no? Potser que ha tingut una pèrdua recentment, no? Com reaccionarà amb aquella proposta que tu faràs?
Clar, és que el professorat té molts hàndicaps, jo sempre defenso el professorat també, és que té molts hàndicaps, també té un munt de criatures de diferents cultures, de diferents creences, que no saps les reaccions, com aculls les reaccions que poden tenir, però normalment és que és molt satisfactori també que veus que quan han fet una mica de formació s'empoderen en aquest sentit i quan perden aquesta por, a dues bandes tothom està agraït també, no?, de que allò no sigui tabú a l'aula.
Ens has anat dient així com exemples, no?, com el dels dibuixos i de més, però no sé si ens podries, Àngels, concretar una miqueta, no?, si ens trobem això amb un alumne que ha perdut el seu pare o la seva mare, que potser serien les persones més directes, no?, com podem fer aquest acompanyament des de l'escola?
A veure, és que és molt important perquè aquest acompanyament, mireu, a veure, la mort d'un progenitor, ja m'heu posat pare i mare, no?, heu dit, i és un daltabaix molt gran per les famílies, no?, pare, mare, germans, és un daltabaix molt gran, i que no perden. A vegades també hem de tenir una mirada molt àmplia cap a les pèrdues. Perquè si mirem que s'ha mort el pare, no? És que també s'ha mort una mare, l'alegria, la il·lusió, els projectes de família, no? Que es pot passar a tenir dificultats econòmiques, a vegades també hi ha canvis de residència, vull dir que hem de tenir una mirada molt àmplia cap a tot el que aquell alumne ha perdut. No és que se li hagi mort només el pare, no? Un germà, una mare, sinó que ha perdut moltes més coses. A vegades també es ve després d'un esgotament, d'una llarga malaltia. Pot ser, si és traumàtic, per accident, per suïcidi. Clar, hi ha moltes variables, no? I clar, l'escola, què passa en aquests moments? És un refugi pels infants, com una casa que ha passat un terratrèmol per allà, és un refugi pels infants. I doncs ja es fa imprescindible un bon acompanyament. A veure, s'han de sentir acompanyats en el seu dolor. Jo penso que no hi ha a vegades cap compte en aquell moment que serveixi, perquè que s'ajusti exactament allò. Sí que hi ha comptes que estan molt, molt bé. Jo recomano, per exemple, que es digui, m'ho han preguntat moltes vegades, això, no? De dir, tenim aquest compte, dir, sí, però primer, comenta-li amb aquest nen o nena, que el podeu llegir a nivell individual, a veure què li sembla, i després dir-li, mira, et sembla bé que que l'expliquem a l'aula? A veure també què diu, i pot ser perquè si no podem afrontar-lo amb més dolor tampoc. I doncs l'hem de trobar a la mesura justa. També parlant amb els companys, de no podem aclaparar-los, hem de respectar els seus moments de silenci, d'abstracció, de plor, de ràbia. Vull dir que és un acompanyament molt subtil que s'ha de fer, molt proper, però això sense aclaparar, que la criatura no se senti observada, mirada i... No? També, doncs per això la comunicació verbal, no verbal en aquests moments, és importantíssima. Vull dir que quan s'ha establert ja el vincle de dir estic amb tu, tot el que t'ha passat, que vegi la criatura que se'l deixa plorar quan necessita fer-ho, que es comprèn quan un dia potser no porta els deures o que està despistat, doncs amb una mirada després, amb un estic amb tu, comprenc el teu dolor, ho agraeixen moltíssim. Però no perdent de vista que l'escola en aquell moment ell necessita jugar, necessita ser un mes i no un nen observat i mirat.
De fet, és un lloc, no?, l'escola, en aquesta situació que estem parlant, que en principi no ha canviat res allà, no?
Això mateix. És una estructura, sí que passen coses, això també és un altre tema que ens hem trobat, que passen coses dins l'escola, també vagin professors que s'han mort a l'escola, també. Sí. I aleshores això també és un altre impacte i és una altra forma de treballar-ho. Però sí, en aquest cas concret, que la majoria de pèrdues passen en el si de la família, doncs això, que hi ha molt dolor a casa, no? I doncs a l'escola és un refugi, no deixa de ser un espai de llibertat. Per això també són crítics els períodes de vacances. Arriben vacances, els nens parlen de vacances, anirem aquí i allà, i doncs una família amb dol potser no el fan. I doncs aquí també hi ha la gelosia, que a vegades poden sentir molta ràbia cap a companys i poden tenir explosions de dolor que estan manifestant doncs, un dolor de dir, no?, de veure una família feliç, no?, o que ha anat de vacances, o allò quan la seva està totalment trencada, no? Que suposo que sent mestres sabeu de què.
Sí.
Ho enteneu perfectament.
Sí, sí. I ens podries recomanar algun material com llibres, contes o jocs que puguin servir per, com a recurs per tractar el tema?
A veure, llibres, com us deia abans també, sortosament han florit, floreixen molts llibres, molts contes que tracten diferents tipus de pèrdues. Ara n'hi ha molts. No sé si coneixeu la pàgina de la Nati Berguedà.
Nati Berguedà. Sí.
És una mestra que té, i en concret té un blog, que té una de les entrades, té 66 contes per parlar de la mort.
Caram.
A més, té aquest títol, 66, perquè el va actualitzant. És un, bé, jo dono una referència perquè és que ja els té recollits i està molt bé, no? I un altre que es diu de l'amor i de la mort, de l'amor i de la mort, de la Maria José Mallo, que també és un llibre digital on hi ha molts, molts recursos, però molts, els té molt ordenats per temes, amb molts recursos també. Per dir-vos un llibre sol, que a més, com que es pot mirar, que podeu mirar en el YouTube, i és un llibre molt bonic, és Para Siempre, que jo encara no l'he trobat en català, però és un conte molt adequat per parlar de la mort, és un conte amb molta sensibilitat. I com que està, hi ha dues o tres entrades al YouTube que hi ha algú que l'explica. I doncs és un conte molt bonic per, tant per les famílies, per recomanar-los, com per passar-lo a l'aula, també.
Per l'edat és igual, vull dir,
l'edat,
pot servir...
L'edat, deia, pot ser aquest conte serveix des d'infantil, posem a primària aquest conte. Aquest conte, sí, és per això. I després hi ha un altre, també, l'emocionari, potser el coneixeu,
sí,
l'escola potser el teniu, no? Que és un llibre que tracta molt àmpliament les emocions, no? I com que té guia de lectura, fitxes d'activitat... A l'escola doncs es fa educació emocional, però jo dic que quan es parla de les emocions relacionades amb la pèrdua, a vegades ho deixem en trist, no? Quan hi ha moltes emocions allà, no? I és quan gratem una mica que l'indagar emocions és molt important, l'indagar quina emoció, amb quina emoció està sentint aquella criatura, perquè a vegades no li podem dir, per exemple, estàs trist, oi? Perquè et dirà sí o no, i potser trist no està encara, potser sent molta ràbia pel que li ha passat, o sent molta enyorança, o sent molta ansietat, i
por de que pugui passar amb una altra persona, no?
Això mateix, o sentiment de culpabilitat, vull dir que està passant per moltes emocions, que per això que a vegades l'educació emocional a vegades la fem una mica, jo dic, com per sobre, no?, passant de puntetes, però quan gratem una mica sempre hi ha emocions molt profundes que estan allà com amagades, i que i aquest llibre ajuda, també ajuda, doncs això, a gratar una mica més, donar un ventall molt ampli d'emocions que tenim, perquè és molt llarg, hi ha moltes emocions. I això també és vàlid pels adults, i dic, els adults el mateix, i que quan acompanyem algun adult és acompanyar a veure amb quina emoció està també, perquè i permetre-li l'emoció que sigui, sempre permetre-la, sigui la ràbia, la inseguretat, l'enyorança, la por. I a veure, de contes us deia això, l'emocionari, jocs, que tant de bo hi haguessin jocs, jo no en conec encara, vull dir que faré recerca sobre això perquè no conec jocs, no sé si també en coneixeu algun, però
no.
Aquest recurs, per mi, no sé, m'heu fet pensar els jocs, perquè no estaria molt bé. Sí que hi ha cartes, per exemple, que utilitzem, cartes.
Jocs de cartes.
Jocs de cartes, especialment preparades per treballar emocions i treballar diferents temes. Per exemple, hi ha les de l'Espai BES, Barcelona Espai de Supervisió, que tenen dos jocs de cartes que jo utilitzo i utilitzo amb altres companyes que estem de l'equip. Són cartes, n'hi ha cartes per adults i cartes per infants. I són cartes que fan sorgir aquestes emocions que a vegades estan més amagades, no? Quan agafes una carta i dius, bueno, això, aquesta carta on t'aporta, no? I et porta a llocs que la persona queda sorpresa i tot a vegades, no? Aquestes emocions més amagades.
Clar, perquè això és un material que tant pot servir per l'escola com per les famílies.
Sí. A més que són per treballar molts aspectes. Depèn del que vulguis treballar, doncs fas una pregunta o fas una altra. I són unes cartes que és d'agrair que hi siguin, perquè són una porta d'entrada també a fer diferents treballs. Tant per reflexionar sobre la mort com per indagar emocions.
Sí, sovint, no, per parlar amb els infants, no? Fa falta A vegades una excusa, no? Un conte, una carta, un algo per començar a treballar, sí, molt bé, que et doni peu.
Costa, no? Com? Segons sí, quins sí, temes sí. Costa així, en fred, sí. de començar a parlar-ne.
Sí, jo, bueno, suposo que ja també, també ho comento sovint i us deu haver passat, no?, que amb contes tradicionals, com era un Bambi o... No? Aquests, que potser clar. Passàvem aquella pàgina més... Ai, passem-la ràpid, no?
Sí, sí, sí.
També ens emocionàvem. Doncs és aquell moment de dir, em paro aquí, em paro, sí, i sí. A veure què passa, no?
A veure què.
Deixar que surtin preguntes, però jo és que ho recordo ja des de quasi de sempre, no?, que aquella pàgina la passaves com, ai, no?, passem. Doncs aquest aturar-se que dieu, no?, aturar-te en un conte, preguntar, deixar que preguntin, no?, perquè els silencis també ajuden molt a que sorgeixin preguntes. No anar per davant, no?, sempre, sinó que parar que els infants... preguntin.
El que passa que a vegades quan un infant està en una situació així,
sí.
Més aviat es bloquegen, no?, que potser plantejar preguntes. Pot ser que preguntin més els nens que no estan dins la situació que no pas el mateix nen que ho està patint.
També depèn de la personalitat de la criatura, no? Perquè hi ha criatures que pregunten tot i pregunten molt,
sí.
I aquests ajuden més als pares també, i a l'escola, perquè saps més allà on està. I els que preocupen més normalment són els que fan silenci. I els que fan silenci, perquè clar, no saps ben bé què està passant allà dins,
sí,
no?
Sí.
I aleshores també està molt, molt, molt atent a les frases que diguin, a les reaccions, al que fan... perquè en un moment o altre ells donen pistes de com estan. Diuen frases o estan enfadats per algun motiu, diuen això, i doncs saps que estan amb ràbia o saps que estan amb por, saps... També acompanyar, que abans com preguntava des d'on acompanyar, també des de l'afecte, molt... Sempre a vegades hi ha aquesta por de mimar-los massa o que es tornin més consentits. Mantenint rutines i límits sempre, això sí, perquè ho necessiten, però donar més afecte. Evidentment, una criatura que ha passat per una pèrdua necessita una dosi més alta d'afecte. I amb la mesura que ell també demani, no? Perquè sempre ja ho veiem, això, si necessita més, com som més petits, doncs s'abracen més doncs, a la figura de la mestra, o... però respectar-los, sense aquesta por de que tornin més consentits. Com també si tenen por a casa, doncs no passa res perquè dormin amb els pares, pot deixar un llum obert, esperar, vull dir, tot, sempre la flexibilitat doncs, i aquest acompanyament doncs, ha de ser no, molt adaptat a les seves necessitats.
Molt bé, doncs.
En concret, doncs ja, no sé, tinc un llibre, no sé si el coneixeu, vaig publicar un llibre. A veure, de llibres n'hi ha diversos, que potser no us he recomanat cap, però, per exemple, la Concepció Poch, que és una... És pionera.
Sí, la Concepció la coneixem perquè havíem fet formació amb ella.
Clar, i referent, ella és una referent amb aquest tema.
Sí.
I, doncs bé, amb els seus llibres, doncs, bueno, són totalment recomanables,
sí,
no?
Sí.
De la vida i de la mort, que també amb reflexions per famílies i educadors... també El nen i la mort de l'Anna Maria Agustí i la Montse Esquerda. Doncs hi ha llibres doncs, que també ajuden perquè hi ha professorat que ja es forma però hi ha, bueno, si hi ha interès ara, doncs, està bé doncs, també recomanar-los bibliografia, no? I en concret per centres educatius, el llibre que vaig publicar farà 3 anys aviat doncs és el Centre Educatiu de Dol, no? És una guia per afrontar la mort, el dol i les pèrdues. I bueno, és una guia amb detallada, amb orientacions per professorat, per equips directius, per l'aula. També hi ha una part central d'acompanyament emocional a infants i adolescents i també hi ha exemple de comiat.
Has dit Centre Educatiu del Dol?
El centre Educatiu de Dol, de l'editorial Tarannà. I vull dir, jo estic oberta, quan me demanen, saben que no sé dir que no, a vegades, perquè quan és un tema que dius, bueno, quan pots ajudar, ajudes i... I espero que amb aquesta petita conversa també pugui ajudar
I tant,
una mica.
I tant. Doncs bé, ara sí que ja em sembla que ens està avisant el tècnic.
Ai, el tècnic s'han de fer la seva feina, també.
Sí. Nosaltres, la veritat que et volem agrair molt que hagis acceptat doncs, de participar en aquest programa, de donar-nos a... tota aquesta informació, aquests consells i fer aquestes reflexions, que la veritat pensem que, sobretot amb això, no? Amb aquest tema que encara costa de tractar, doncs ens pot donar llum i no sols a nosaltres, sinó a les persones que els hi toca de prop, no?, d'afrontar aquest tema a casa.
Així és, nosaltres anem posant una miqueta de llum, vosaltres també hi poseu el so i els mitjans, vull dir, és molt d'agrair. A partir d'ara escoltaré Ràdio Falset.
Molt bé.
Des de Girona.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Àngels. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 8 del vespre, que es repetiran tots els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.